El cafè de la ràdio.
La crisi econòmica derivada del coronavirus ha posat el focus en els autònoms que aglutinen professionals del món del comerç, la restauració o l'organització d'esdeveniments, entre d'altres. Una realitat que ha portat a seguir treballant de forma intensa en una reforma de la fiscalitat dels autònoms. Una realitat que abordem a aquesta hora conversant amb Sandra Zapatero, que és la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Des de quan és damunt la taula aquesta reforma de la fiscalitat dels autònoms?
Doncs mira, des del 2015 aproximadament, és una fita reivindicativa des de fa molts i molts anys, i el 2015, doncs, a la subcomissió del RETA, del Règim Especial de Treballadors Autònoms, va ser quan vam començar, doncs, a posar la problemàtica de la forma actual que tenen els autònoms, doncs, de portar la seva cotització a la Seguretat Social, i bé, se'ns va escoltant, per tant anem avançant amb el tema, sobretot doncs en aquest últim any de pandèmia, no?, que és quan més s'ha vist la necessitat de fer un canvi doncs radical en el sistema.
En quina fase, per tant, està aquest procés de negociació?
A veure, la negociació es vol acabar entre el primer i el segon trimestre d'aquest any, perquè sigui d'aplicació a partir de l'1 de gener del 2022. Penseu que els nous trams estan per definir, però sí que hi ha un borrador on es distribueixen per 5 trams aquelles persones autònomes doncs, que tenen un rendiment net de la seva activitat inferior o similar al salari mínim interprofessional, tindran una tarificació especial molt reduïda. Aquelles persones que no superin els 30.000 euros a l'any de rendiment es quedaran absolutament igual. I a partir d'aquí els trams pugen de 10.000 en 10.000, no? Hi ha 3 trams més, de 30 a 40.000, de 40.000 a 50.000 i de 50.000 a 60.000, que anirà augmentant en aquest cas la seva quota bàsica en un 25%. Què vull dir amb tot això? Trobem que hi ha un 70% del col·lectiu de treballadors autònoms que està per sota de 30.000 euros. Per tant, serà un sistema una miqueta tímid. Què vull dir? No a tothom se li augmentarà aquesta quota, no? Si és el que els autònoms pateixen, no? Tot al contrari, tenim aquelles persones que no tenen un rendiment superior a 30.000 euros l'any, que estan sobrecotitzant, és a dir, estan fent un esforç a la cotització, a la quota cada mes, que no l'hauríem de fer, perquè també trobem, per altra banda i a l'altre extrem, persones autònomes que tenen la sort de tenir un rendiment de 50-60.000 euros l'any, que estan pagant exactament el mateix que aquelles persones que, per exemple, tenen un rendiment del salari mínim interprofessional. Per tant, s'ha de fer un sistema, no?, d'aportació i equitatiu, igualitari per tothom. Sempre l'autònom s'ha queixat de que per ser autònom ja han de sortir pagant una quota de 300 euros. Són 286, però ho arrodondeixo. Llavors, escolta'm, en funció d'allò que jo ingressi i gasti, allò que em queda a la butxaca, doncs pagaré.
I això vol dir que el mínim ja no serà aquests 280 euros?
El mínim serà de 286 euros, però encara per les persones més vulnerables encara es rebaixarà més. No sabem quina tarificació serà, però serà molt més baixa. En canvi, per exemple, per una persona doncs, que estigui de 40-50.000 euros de rendiment, doncs estarà al voltant dels 400 euros de pagament cada mes, però també li augmentarà la base de cotització. I què vull dir amb això? Aquesta base de cotització que augmenta també millorarà la seva prestació de futur, com pot ser la jubilació. Que això és una manca que el col·lectiu d'autònoms i autònomes tenen, perquè el 86% del col·lectiu cotitza per la base mínima. Llavors, quan es troben a l'edat de jubilació, tenen una pensió aproximada de 750 euros. D'aquesta forma, aquell que més rendiment tingui, més haurà de contribuir. Però no estem inventant res, sempre dic el mateix, ho comparo amb el règim general. Una persona que tingui, per exemple, un administratiu o un cap administratiu, el conveni marca les diferències per les funcions, les tasques i la responsabilitat. Sempre té més cost l'empresa de pagar amb un cap administratiu que no amb un auxiliar administratiu, per exemple. Doncs estem fent el mateix. Aquell que més guanyi haurà de fer una major aportació perquè ara està infracotitzant, i aquell que no guanyi tant, que avui està sobrecotitzant, no haurà de fer aquest esforç contributiu.
Per tant, la diferència principal rau en que es tindrà en compte els ingressos finals a l'hora de determinar, no?, quina serà l'aportació, per dir alguna manera, que aquesta persona haurà de fer en forma d'aquestes quotes.
Efectivament, i aquestes quotes es regularan, doncs, a la declaració de la renta, que és on realment tenim l'exercici fiscal tancat, i a partir d'aquí, doncs, ens pot succeir que ens haguem passat i, per tant, jo hagi de reclamar, imaginem-nos, no?, jo crec que estaré en el tram 2 i realment m'he quedat a l'1, no? Si m'he passat pagant, doncs en aquest cas la Seguretat Social, doncs, em farà un retorn d'aquesta quota diferencial, i si és al revés hauré de pagar-la. Hi ha una cosa molt important, que són les aportacions voluntàries, que fins aleshores això no existeix. El que existeix fins aleshores és que tenim 4 cops l'any per modificar, per fer una variació de la meva base de cotització. Però ara el que estem proposant és, mireu, moltes persones el que fan és fer-se un pla de pensions privat, no?, perquè té, doncs, avantatges fiscals. El Ministeri el que li hem proposat i ho ha agafat bé és, escolta'm, aquestes persones autònomes, si arriben, doncs, a final d'any i creuen que poden fer una aportació, doncs que tingui els mateixos incentius fiscals i deduccions que els plans de pensions privats. És una altra forma de motivar aquelles persones que volen fer una sobrecotització que tinguin aquest avantatge fiscal, no?, el mateix tractament que un pla de pensions privat.
D'aquesta manera, amb aquesta modificació, ens assemblem d'alguna manera al que fan els països europeus? Li pregunto perquè habitualment la qüestió és dir, ostres, hem d'anar cap a Europa, no?, amb tot, no?, hem d'anar cap a Europa, hem d'anar cap a Europa, no pot ser que paguem aquestes quantitats, no pot ser que tal. A Europa, quina és la situació dels autònoms com a tal i si s'assembla d'alguna manera a la situació on volem anar amb aquesta reforma fiscal?
A veure, podríem dir que sí, perquè en molts països de la Unió Europea paguen també en funció dels seus rendiments, o bé paguen una quota mínima i també la regularitzen. Jo sempre dic, la diferència que té o que tenim aquí a la legislació espanyola és que amb una quota actual de 280 euros tenim dret a moltes prestacions. Estem pagant per una protecció i tenim dret a rebre aquestes prestacions en forma econòmica o en espècie, si ens posem malalts, si tenim un accident en el treball, la jubilació. En altres països no funciona així, es paguen una tarifa molt reduïda, però han de necessitar contractar una mutualitat privada, no? Si posem el cas de França, doncs és desorbitant el que a França es paga de mutualitat privada. Per tant, la comparació ha de ser no només fixant-se en aquella quota que paguen per desenvolupar la seva activitat econòmica, és a dir, per fer una ocupació autònoma, sinó tot allò que hi ha al voltant que necessiten per tenir una cobertura en la seva protecció social, no? Aquí amb aquesta quota la tenim, els altres països membres no la tenen. La veritat és que aquí amb això som uns afortunats.
És a dir, aquí i en aquests moments hi ha més protecció, per tant, a nivell de drets socials que els que hi ha d'altres països d'Europa.
Sí, sí, absolutament un sí rotund. És a dir, a altres països, si necessites, per exemple, una intervenció quirúrgica, doncs, tot i tenir una mutualitat, l'has de pagar, no? Aquí no és així. És a dir, aquí nosaltres tenim la protecció a la Seguretat Social i si necessitem, doncs, qualsevol tipus d'intervenció quirúrgica, perquè, per exemple, hem tingut un accident desenvolupant, doncs, la nostra activitat, queda coberta, no? Llavors, això també és aquell pes de la balança, doncs, que s'ha de tenir molt i molt en compte.
Quan hauria d'estar llesta aquesta reforma fiscal? En quin calendari estan treballant?
Primer, segon trimestre d'aquest any, perquè sigui d'aplicació a partir de l'1 de gener del 2022. Per tant, ho tenim bastant avançat, tot i que les organitzacions, doncs, més representatives de treball autònom, com nosaltres, que tenim la UPTA a nivell estatal, doncs, encara, doncs, han d'acabar de puntualitzar i reunir-se per acabar, doncs, de tancar l'acord. Però està bastant avançat i els trets van una miqueta, doncs, amb el que us he especificat, no?, amb aquests trams i aquestes quotes bàsiques, diríem, no?, per fer un equilibri equitatiu dels autònoms i les autònomes cara a l'aportació a la Seguretat Social, que en el fons és l'aportació, doncs, a la seva protecció per una prestació futura.
Deixeu que li pregunti també per les queixes, perquè hi ha una onada, si em permet l'expressió, de reivindicació via xarxes socials, dient en tot aquest context, a més, van i ens pugen la quota, no? No sé si és que no s'està traslladant bé la informació als autònoms o què està passant, perquè avui, per exemple, abans de començar el programa he llegit 3 o 4 tuits en aquest sentit, no? I pel que diu vostè, si aquests són els barems, la situació no sembla que sigui ben bé aquesta.
Clar, a vegades s'ha d'anar molt en compte, no?, amb els titulars que llegim, perquè s'ha de llegir tot, no?, en el fons, però no comparteixo en aquest cas, no?, el trasllat d'aquesta notícia com ha estat traslladada, no?, o escrita, perquè és que la realitat no és aquesta. Nosaltres, com a defensors del col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes, no estaríem d'acord. Jo he llegit la notícia que deia algo similar de s'augmenta el 50%, no és cert. És a dir, nosaltres sempre reivindiquem els drets del col·lectiu per una millora de la seva protecció social. Per tant, mai aniríem empitjorar o augmentar d'una forma tan i tan dràstica com he llegit la seva quota, en absolut. És a dir, la planificació que hi ha és un règim d'aportació en funció del rendiment. Si jo no guanyo tant, no pagaré tant, i si guanyo més, pagaré més, com fem a la declaració de la renta, ni més ni menys. El que té una propietat haurà de pagar més, i el que està de lloguer haurà de pagar menys, no? Un assalariat, el que té un sou a l'any de 50.000 euros, haurà de portar més a la Seguretat Social, a la renta, que no pas aquell treballador al règim general que té un sou de 20.000 euros, no? Doncs els autònoms el mateix. Els autònoms sempre han reivindicat i sempre han reclamat que volen la similitud dels drets amb el règim general, no? Doncs s'està fent això, la similitud. Per tant, això és una escala en funció d'aquells rendiments, no tot el contrari al que s'ha publicat, no?, per alguns medis i algunes altres organitzacions d'autònoms.
Per tant, el camí va en aquesta línia. No sé si les protestes, les mobilitzacions que hi ha previstes en diferents punts de l'Estat, especialment crec a Madrid, on avui hi ha convocada una vaga de part de col·lectiu dels autònoms, quins són els motius d'aquestes reivindicacions, i si a Catalunya tindrà algun tipus d'incidència o es preveu algun tipus d'incidència?
La veritat és que la desconec, la convocatòria d'aturada, no?, o de manifestació, però possiblement és per al que hem comentat, no?, perquè s'ha traslladat d'una forma errònia el titular, no?, que posa que s'augmenta el 50% el que és l'aportació de la Seguretat Social. Això no és així, per tant, no conec, no?, altres motius del per què algun tipus de col·lectiu específic mostrarà en aquest cas la seva desigualtat, no?, amb el que s'ha dit, imagino, però no és realment així. Suposo que al fi i al cap, si això comença a anar una mica més enllà, també sol·licitarem al ministeri corresponent, en aquest cas del ministre Escrivà, que faci una aclaració, perquè és que part això que nosaltres proposem també ve de suggeriment de la comissió del Pacte de Toledo, no? Des de fa anys ja comenten que s'hauria de cotitzar en funció d'aquest rendiment, i deixa caure, no?, el tema de les escales de cotització. I també el Ministeri de Treball i Seguretat Social va publicar en el seu moment les dades, en aquest cas, de les rentes, no?, de les activitats econòmiques en aquest cas dels autònoms i autònomes d'Espanya, amb una semiproposta de cotització. I la veritat és que és bastant obvi que no podem permetre que les persones autònomes amb un rendiment molt més baix estiguin pagant el mateix que un autònom que tingui la sort de tenir uns guanys de 50.000 euros, no? Això no passa ni a la renta, ni al règim general, ni al lloc. Això és com una vivenda, no? Podríem dir, no és el mateix una vivenda de 20 metres quadrats, no?, que un dúplex o una casa, en funció d'això es paga més o es paga menys.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti per una informació que acabem de conèixer, que s'acaba d'anunciar ara mateix. El govern espanyol ha anunciat un nou paquet d'ajudes per valor de 11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms. El president del govern espanyol ha assegurat que és una quantitat important per seguir donant suport a sectors que creixien abans de la pandèmia i que ara es troben en una situació extremadament complexa, com l'hostaleria, la restauració o el sector turístic. Què li semblen aquestes ajudes?
Bé, nosaltres tot el que siguin ajudes directes, econòmiques, al col·lectiu d'autònoms són bones. Sabem que hi ha tres sectors molt malmesos per aquesta pandèmia, que està patint en totes les onades de la pandèmia, no? La primera, la segona i la tercera, doncs, que sembla que està més controlada, i per tant, doncs, tot el que siguin ajuts directes és bo, no? Nosaltres sempre dic el mateix, i si les persones que ens escolten saben que sempre dic que nosaltres no estem tan a favor de les línies de crèdit, perquè els autònoms no poden ja endeutar-se més el que necessiten per poder solventar o intentar recuperar les seves activitats. Són ajudes directes, per tant, benvingudes. També, parlant d'ajudes, recordar-vos que a nivell de la Generalitat de Catalunya tenim ja, des del dia 19 fins al 26 d'aquest mes de febrer, una altra vegada, un altre paquet de 280 milions d'euros, que més o menys es beneficiaran uns 140.000 autònoms i autònomes a Catalunya, per import d'ajuts de 2.000 euros. Ja es poden, en aquest cas, inscriure, doncs, en el registre, i una vegada, doncs, finalitzi aquesta inscripció, que ens falten 3 dies, comptant amb avui, doncs, a partir d'aquí, doncs, s'atorgarà, doncs, aquelles persones, doncs, que compleixin amb els requisits. Per tant, també és bo, doncs, que els autònoms i autònomes que no en tenien coneixement, doncs, puguin sol·licitar aquest tipus d'ajuda.
Aquestes ajudes s'estan enfocant fins ara de forma correcta? Estan arribant on haurien d'arribar?
Actualment sí, és a dir, van haver-hi la primera fase d'ajudes irrisòries, no? Una mitjana de 200 euros, que això no tocava ni a la sola de la sabata. Llavors es van modificar i la mitjana de les ajudes era de 900 i després ja de 2.000. Aquí hi ha hagut un problema bastant de col·lapse administratiu, diríem, no? I és que no s'ha ubicat totes les ajudes per al col·lectiu de treballadors autònoms i autònomes en una única finestreta. És a dir, dins del Departament de Treball tenim el Consell Català del Treball Autònom, que és l'òrgan, doncs, de consens, de diàleg social. A partir d'aquí ens hem trobat que hi ha unes certes ajudes, com són aquestes que sempre parlem, dels 2.000 euros, que s'han fet des del Departament de Treball, però hi ha hagut moltes altres, per exemple, per al col·lectiu d'autònoms, doncs, del lleure, del comerç, de l'hostaleria, de l'oci nocturn, de parcs infantils, etcètera, etcètera, que s'han anat publicant algunes vegades, doncs, al Departament d'Empresa i Coneixement. Altres vegades al Departament d'Artesania i Moda, i així successivament. Després, no és un accés àgil i fàcil per al col·lectiu d'autònoms, que nosaltres d'això sí que sempre, doncs, diem al govern, facin un portal únic per al col·lectiu d'autònoms perquè puguin veure quin tipus d'ajut poden tenir accés, no? Llavors, bé, no hi han hagut les ajudes segurament que tots desitjaríem o voldríem, però tampoc no ens hem quedat a la cua, no? És a dir, s'han anat apostant i fent ajudes, doncs, per al col·lectiu, no? Que és una de, bueno, bé, és un dels col·lectius, doncs, que més afectat, doncs, està per aquesta crisi sanitària, social i econòmica.
De fet, en aquest sentit, tenint en compte, doncs, la situació dels autònoms en global, alguns sectors, com per exemple els sectors de la restauració, ho hem explicat ja en dues ocasions i amb dos col·lectius diferents al programa, estan plantejant demandes judicials per reclamar indemnitzacions per als tancaments dels seus establiments durant tots aquests dies de la pandèmia i per les conseqüències econòmiques que tot això pot tenir per a aquests col·lectius. Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya estan donant alguna mena de suport a aquestes accions legals? Creuen que és el camí, que és la via?
Mireu, jo el que sí que crec és que en el tema de l'hostaleria va haver-hi un tancament en coberta. Això és així. És a dir, no pot un bar o un restaurant de barri, per exemple, obrir 2 hores al dematí i 2 hores i mitja al migdia. És a dir, és que no és sostenible. Això què vol dir? Doncs aquelles persones que puguin tenir com a treballadores, sí o sí, part, doncs, les han de ficar en un expedient de regulació temporal d'ocupació, no?, amb els ERTOs que tots coneixem, no? Aleshores, la manca d'ingressos per poder fer front, doncs, al pagament del lloguer, dels subministres, és a dir, poder mantenir l'activitat és gairebé impossible. Per tant, el col·lectiu, no?, aquest sector, doncs, tot el que cregui, doncs, que és bo per ell, òbviament, doncs, des de la CETAC es recolza, per suposat, perquè ja et dic, nosaltres sí que entenem que és un tancament encoberta, és a dir, el mal és el mateix durant una hora que durant tres. Sí, les mesures sanitàries s'apliquen, que és la distància i la ventilació del local, doncs, o ho deixem obert o tancat, no? Podríem comparar-ho, doncs, per exemple, amb el transport públic, no ho sé, se m'ocorre, el metro a Barcelona, no? Quina diferència hi ha de contagi entre uns i altres. Per tant, és molt relatiu tot. Però sí que és veritat que la restauració, el comerç de proximitat i el tema turístic estan molt i molt tocats i s'han de buscar, doncs, solucions ràpides. Ahir sentíem el secretari de Sanitat dient que tot i que estem baixant de la tercera onada però estem estancats, potser sí que s'haurien de flexibilitzar les mesures, no? Aquí és complicat perquè els sanitaris o el Departament de Sanitat, en aquest cas, és el coneixedor de la situació, no? Però sí que és veritat que moltes vegades ens demanen, no, sanitat o economia, no, és que un va lligat a l'altre. És a dir, si estem malalts no podrem generar, però si ens tanquen tampoc podem generar recursos econòmics, no? I al fi i al cap són familiars, doncs, que necessiten uns ingressos per poder sustentar les seves llars i la seva família.
Doncs Sandra Zapatero, presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies, bon dia, igualment.
Adéu, bon dia.